Atesa l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de la llei de referèndum per l'autodeterminació de Catalunya i del decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per celebrar-lo en data 1 d'octubre de 2017, el Batlle de l'Ajuntament de Sitges, en exercici de les atribucions de representació, manifesta: primer, el ple suport al referèndum que s'ha convocat pel proper dia 1 d'octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l'esmentada llei. Segon, donar compte d'aquesta resolució al ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que se celebri. I tercer, comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l'Associació de Municipis per la Independència. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Manuel... senyor Ferran Llombart.
Moltes gràcies per donar-me la paraula. I en aquest cas, aquestes banderes són la representativitat per nosaltres, per el Partit Popular, aquí a Sitges, d'una majoria silenciosa que, con respeto, se sienten orgullosos de ser españoles y, al mismo tiempo, profundamente orgullosos y, sobre todo, comprometidos en ser catalanes. Pero miren, antes de nada, déjenme que les haga una reflexión. Nos preocupa mucho que de forma histórica nunca había ocurrido en nuestra democracia una situación como esta. Es en relación a los derechos y garantías, esos que ustedes se quieren cargar pisoteando y convocando un referéndum ilegal, empezando por una vulneración de los derechos de los diputados al Parlamento de Cataluña, amenazando a alcaldes y a concejales de forma directa o indirecta, utilizando recursos públicos de todos los españoles.
Perdó, un moment, senyor Llombart. Demano, sisplau, a tothom que està assistint a la sala de plens que deixin que tots els grups municipals puguin expressar-se lliurement i que no hi hagi cap interrupció. Gràcies.
Gràcies,
senyor Llombart. Té la paraula.
Utilizando recursos públicos de todos los españoles y de todos los catalanes para esta campaña. Engañando a ciudadanos al explicarles que este es un referéndum legal y vinculante, cuando en estos últimos días ya se han dado muchos cuenta de que no lo va a ser, y delegando su responsabilidad en funcionarios y trabajadores que no tienen culpa de desobediencia y engaño y que se sienten comprometidos con la institución. Pretenden apropiarse y escudarse en lo que llaman el mundo municipal catalán, pero defender sus intereses separatistas cuando lo están haciendo es manipular y aprovecharse de las instituciones que nos representan a todos y cada uno de los ciudadanos. Por otro lado, sobre el papel que está adoptando el PSC en todos los municipios de la comarca, y especialmente en este municipio, en Sitges, que alguna vez lo he hablado con nuestros compañeros, y en este caso su portavoz, Ricard Vicente, el Gobierno de España se encuentra en el mayor desafío de su historia y, sobre todo, en nuestra democracia, en el Estado de Derecho. Y esta es nuestra garantía. Miren, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el resto de partidos mayoritarios respaldan el cumplimiento de la ley y la defensa de nuestros derechos y libertades. Y es ahí donde nos ha sorprendido en muchas ocasiones algunas de las actitudes también del grupo del PSC, posicionándose a favor de actitudes o aprobaciones de decretos independentistas, incluso la inclusión del Ayuntamiento en la AMI. Hace unos días la ejecutiva del PSOE defendía el respaldo y la defensa del Estado de Derecho. Pues bien, celebro que el principal partido de la oposición finalmente tenga sentido común y haya pedido a sus grupos municipales que opten por defender los derechos de todos. ¿O se van a limitar solo en tomar parte o mantenerse al margen en una situación como la de Sitges? Son muchos los alcaldes de su partido que ya han sido amenazados también. Y nosotros, y aquí ha sido una breve exposición, lo que ha ocurrido al empezar mi intervención, despertamos un sentir de no querer escuchar lo que algunos, en esa silenciosa mayoría, queremos expresar al resto de los catalanes y españoles. Sepan que en todo momento nos van a tener de su lado, de apoyo, pero nunca apoyaremos a aquellos grupos que aprueben renuncias a la ley o que participen o colaboren con instituciones como la AMI. Sí nos tendrán para todo lo que tenga que ver con el municipio, con todos los proyectos que ayuden a Sitges, con todo aquello que puede utilizarse en ayuda y soporte a todos nuestros conciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, pero no en este tipo de proyectos y lo tienen que entender. El Gobierno ha emprendido acciones para que se recupere el SEIN, ese sentido común que estamos perdiendo. Usted, señor Valle, sabe que le aprecio personalmente, nos conocemos desde hace muchos años y, por tanto, no pierdo la esperanza de que algún día consiga que usted, en este sentido, coaligue con las ideas de poder trabajar para todos los sitgetans y, en este caso, para el conjunto de catalanes, por un bien común, que es el respeto de la legalidad. Todos tenemos derechos, pero también obligaciones, y por eso somos conscientes de la responsabilidad que ello comporta y las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. Por tanto, por ese aprecio que le tengo, pero para que usted no sea un mártir del proceso, ejerza de alcalde de todos los sitgetans y le invito a que una vez más lo comparta con nosotros. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Més intervencions. Senyora Carme Gasulla, disculpes que m'he saltat el torn, sense cobrar.
Només una qüestió. Vull donar des d'aquí el meu suport als companys Ricard Vicente i Marc Macià, i demanaria doncs això, aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Seguim el torn d'intervencions dels grups. És el torn de la CUP, senyor Rubén Palomo.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Ens parlen de la manca d'un marc jurídic legal. I com ha dit el senyor Batlle, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 19-2107 del 6 de setembre, i aquest és el nostre marc legal. Aprofitarem així mateix la safata per fer una denúncia pública de l'atac als nostres drets fonamentals. La llibertat de premsa, censurant anuncis per l'1 d'octubre o el registre, per exemple, que va patir el setmanari El Vallenc. La llibertat d'impremta, amb constants registres que estan patint aquestes empreses sospitoses d'imprimir paperetes per votar. Aquest acte tan antidemocràtic. La llibertat d'associació, en l'intent de la policia d'entrar sense ordre judicial a la seu de la CUP, la vulneració del secret postal, escorcolls de conselleries, detencions basades encara no queda clar en què. Realment el govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que els separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica a nivell internacional. Vostès, ja em dirigeixo als senyors de Ciutadans, han proposat que en estat d'excepció les autoritats puguin inclús limitar l'ús de les xarxes socials, anul·lar comptes o tancar pàgines web sense autorització judicial prèvia. Estem en un estat d'excepció sense debat previ al Congrés. El senyor Rajoy repeteix: nos van a obligar a llegar a lo que no queremos llegar. Els hi faig la pregunta als uns i als altres perquè tenim una certa curiositat per saber quina és la seva línia vermella per mantenir l'ordre constitucional, perquè ens dona la sensació, ens temem, que els faria vergonya admetre-la públicament. I recordem que això no va en contra de ningú. I és més, això ja no va només de sobirania, sinó de democràcia. A la CUP no només seguirem donant suport i treballant pel referèndum, sinó que ens autoinculpem com a coautors i donem suport als alcaldes, alcaldesses, persones i institucions involucrades i processades. Senyors del Partit Popular i de Ciutadans, l'1 d'octubre votarem en el que serà el primer pas cap a una república catalana lliure, justa, pacífica, solidària i oberta al món. Els carrers seran sempre nostres. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el torn del senyor... Sisplau. És el torn del senyor Manuel Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, para responder al señor Palomo, muy brevemente, el orden constitucional garantiza una tutela judicial efectiva, el desarrollo de un estatuto de autonomía durante más de 40 años, también garantiza la igualdad de los ciudadanos. Es decir, evidentemente esto no tiene ningún tipo de garantías y por lo tanto no podemos aceptar todo lo que usted alega. Es que estamos hablando de hasta cuatro tipos de delitos: desobediencia judicial, malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y hasta sedición. Señores, no estamos hablando de una broma, estamos hablando de cuatro delitos además graves, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es una cuestión política, pero cuando ustedes han pasado la línea roja de la legalidad, ahí os vais a encontrar con el Estado de Derecho. No es una amenaza, es la ley democrática, el Estado de Derecho, cualquier Estado. Le puedo citar Francia, Portugal, Italia, Alemania, cualquier país garantiza su unidad territorial y es lógico que cualquier cuestión que tenga que tratarse a nivel político tenga que ser luego refrendado por su Parlamento. En ese sentido, también conviene destacar que el día 6 y 7 de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó la derogación de facto del Estatuto de Autonomía de Cataluña con una mayoría simple. Es decir, para mover un solo artículo del Estatuto de Autonomía de Cataluña se necesitan 90 votos. Ustedes, con premeditación y con alevosía y además cambiando el orden del día, lo hicieron con 72 diputados, con un procedimiento del todo irregular, que hasta señores de Cataluña Sí que Spot y señores del PSC se opusieron a ello. A esto sabe cómo se le llama, golpe de Estado, con una mayoría simple de escaños, pero no, curiosamente, pero no para decidir únicamente lo que les convenía. A raíz de esta situación se aprueba una ley que se llama Ley de Referéndum, el decreto de convocatoria del referéndum, una ley de transitoriedad jurídica. Además, una de transitoriedad jurídica, estamos hablando de que, oye, ya tengo hasta guisado el resultado, ¿no? Y obviamente suspendidas al día siguiente por el Tribunal Constitucional, claramente ilegales y sin marco jurídico legal. Nos sorprende que desde las instituciones se incite al incumplimiento o a la desobediencia, pero solo a todo aquello que les interesa, dado que romper el pacto de la convivencia y cualquier marco jurídico legal. Les recuerdo que el 97% de los catalanes lo aprobaron hace 40 años, ¿de acuerdo? No se puede entender que un país europeo, democrático y de derecho, que uno de los gobernantes de una institución autonómica hagan un pulso al Estado de Derecho, a las leyes democráticas y rompan el espacio de convivencia y además hagan bandos. ¿Conmigo o contra mí? Así están jugando ustedes. ¿Qué legitimidad tiene quien cumple? ¿Qué legitimidad tiene quien no cumple las leyes y tiene obligación de cumplirlas para exigir su cumplimiento? Se lo digo claramente, ninguna legitimidad tienen. Así pues, este grupo municipal presentó un recurso de impugnación contra el decreto del alcalde y solicitamos que se dejara sin efecto, evidentemente, este recurso. Pero no nos extrañó que después de la aprobación de estos decretos y de esta ley, todos los alcaldes posicionados claramente con Convergencia y con Esquerra aprobaran este tipo de decretos. No tiene ninguna validez y les explico por qué. Porque este decreto se firmó justo antes de que llegara la suspensión del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no despliega ningún efecto jurídico. Otra cosa es que luego implique una desobediencia judicial. Como cuestión formal, obviamente, este grupo presentó el recurso de impugnación contra el decreto el pasado 12 de septiembre ante la suspensión del Tribunal Constitucional y se dejaba sin efecto el decreto de Alcaldía 874/2017 por considerar que representaba un acto nulo de pleno derecho, consecuencia de la suspensión de la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación y de los decretos 139/2017 y 140/2017 para la realización de dicho referéndum. También dejar sin efecto el cumplimiento de las previsiones que se concretaban en la cita la ley, dar curso y actuar de conformidad con la previsión cuarta, apartado C, de la providencia del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. ¿Més intervencions dels grups? No? ¿No hi ha cap més intervenció? Sí? Senyora Aurora Carbonell.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom. Des del grup d'Esquerra Republicana, com a membres d'aquest govern, només agrair el fet del dictamen que va fer el decret, perdó, que va fer el Batlle en aquest cas, perquè té tot el nostre suport, ja ho vam dir, però no només té tot el nostre suport, sinó tots els regidors i les regidores que formem part d'aquest govern. Nosaltres ens vam oferir per firmar conjuntament perquè estem absolutament units en aquest procés i en aquest sentiment. Bàsicament, tres conceptes jo voldria deixar clars, no? Perquè aquest decret el que ha estat és un decret de coherència, la coherència perquè nosaltres, evidentment, som un govern que ho tenim en el pla de mandat, nosaltres sempre hem defensat la independència del nostre país, en el nostre pla de mandat ho especifica clarament el que hem de fer, ha estat un compromís amb el Parlament del nostre país i un compromís amb el president de la Generalitat, i una fermesa que nosaltres en aquest cas doncs agraïm i ho defensem. Defensem senzillament donar la veu al poble i totes les actuacions que portin a terme donar la veu al poble. Afegir-nos també a les paraules que ha dit el company de la CUP, absolutament 100% subscrip el que ha dit el senyor Rubén, denunciar l'atac espanyol que està fent a la democràcia en aquests dies, l'atac que està fent als drets civils, que és vergonyant i que això realment ens ha de preocupar, perquè ara el que ens estem jugant és la democràcia i penso que això és el més greu que ens pot estar passant. Nosaltres seguirem donant la veu al poble i treballem i som precisament representants del poble i per això estem aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Sí. Senyor Moliner, és el seu torn.
Bé, moltes gràcies, senyor Valla. Jo, a part de reafirmar-me amb el decret que ha signat el Valla, sí que m'agradaria una mica anar donant resposta a les intervencions que ha fet el company Ferran Llompart i el Manel. Vostè es pensa que venint aquí amb la bandera espanyola nosaltres farem un acte de contrició i en el sentit de que no la trobem normal. No? Nosaltres apreciem molt aquesta bandera i de fet l'apreciem tant que volíem fer això que estem fent dialogadament amb vostès. Però vostès no han exercit com un estat de la democràcia més antiga del món. Vostès segueixen girant l'esquena a uns episodis des de fa 6 anys que succeeixen a la capital de la regió, segons vostè, on viuen, on surten moltes persones al carrer. Altres revolucions democràtiques i pacífiques s'han fet amb moltes menys reivindicacions i molta més gent que ha sortit al carrer. Jo li demano a vostè, senyor Ferran Llompart, que també l'aprecio i que fa molts anys que ens coneixem, que no segueixin girant l'esquena i que ajudin a fer pedagogia fora de l'Estat, perquè l'Estat espanyol no està explicant el que passa a Catalunya, no ho està explicant bé. Aquí som gent pacífica, gent amb famílies, que no han fet mai mal a ningú, que reivindiquem el dret a exercir el nostre dret a autodeterminació, que recull la Carta dels Drets Humans, que recull la Carta Europea, que recull la Constitució Europea i que amb una lectura diferent de vostès, un partit que ara governa però també amb tradició a les institucions d'aquest país, amb una lectura diferent no arribaríem fins on hem arribat. Vostè parla d'una majoria silenciosa a Sitges. Només comptant els regidors i els vots que representen els regidors, digui'm quants regidors d'aquest ple municipal que vam fer les eleccions fa escaig 2 anys, digui'm el tant per cent de la població que va votar que representa, perquè no em digui que la majoria silenciosa és la que no va votar tampoc en unes eleccions normals i corrents. És a dir, el 85% dels partits, perquè a més me n'alegro molt que vostè confirmi que els companys Ricard i Marc estan a favor del dret a decidir. Per tant, només faci el càlcul, i no és d'un referèndum, és d'unes eleccions municipals a l'any 2015. Per tant, quan parli de majoria silenciosa, parlem amb dades. Vostès, amb tota la que està caient, encara no han fet una oferta al poble de Catalunya. Ara parla algun ministre de millora de finançament, parla de millora de la cultura, etc. Vostès creuen que un 80% de la societat catalana que vol exercir el seu dret a decidir o un 50% que vol la independència o més no han de tenir resposta d'un estat de la Unió Europea? Vostès ho creuen normal, això? El Manel, el company Manel, parlava d'Espanya, Itània, Portugal, que ningú pot permetre, que tots els estats han de defendre l'estat de dret, les lleis, etc etc. Que tenen alguna regió amb 2 milions o 1 milió o 500.000 persones al carrer cada any, aquests països, que tenen una de les nacions més antigues del món amb una institució com la Generalitat de Catalunya amb més anys que el Parlament espanyol que li reclama el dret a decidir, que tenen aquest problema, aquests estats? No el tenen, senyor Manel, el té Catalunya, el té Catalunya. Catalunya vol aquest dret a exercir la democràcia i exercir el dret a decidir el seu futur. I no parlin d'assetjar, perquè parlar d'assetjar és sinònim d'agafar por, etc etc. No parlin d'assetjar. I a més, amb les imatges que estem veient molt a prop de Barcelona aquests dies, amb desplegaments que no són normals a la Unió Europea ni en el segle XXI. Som gent pacífica i ho demostrem dia a dia. Som gent pacífica i amb respecte pels companys del Partit Popular, amb respecte per companys com vostè, de minories, minories, silencioses en aquest cap, o molt sorolloses, n'hi ha tot arreu. Però mirem-se als ulls i diguem la veritat, no som radicals, som un poble pacífic i sempre ho hem sigut. Moltes gràcies, visca Catalunya.
Moltes gràcies. Comença el segon torn d'intervencions dels grups municipals. Alguna paraula demanada? Senyor Ferran Llombart, és el seu torn.
Gràcies per donar-me la paraula, senyor Batlle. Bueno, en aquest sentit, primerament, una resposta al comentari que ha fet la regidora d'Esquerra Republicana en relació a l'atac dels drets civils i a la democràcia per part del govern d'Espanya. Nosaltres, des del nostre grup, tenim una visió de que la democràcia comença per el respecte de la llei i ara mateix vostès, el govern de Catalunya i en aquest sentit el govern de Sitges, doncs no respecta les lleis en aquest àmbit i per aquesta raó hem demanat moltes vegades resposta per part del govern de Sitges. Intentaré no duplicar els arguments, ja hem parlat a l'inici d'aquest ple, però al juliol hagués dit que el govern de la Generalitat està cada vegada més a prop de prendre el control de Catalunya, de perdre també la guia del que hauria de ser el govern de Catalunya. Però ja ho ha fet a la política municipal i a la governació de Catalunya. L'executiu català no donava explicacions sobre la compra d'urnes i del material i de cara al referèndum separatista del proper 1 pretén celebrar un referèndum il·legal. Un procés en el que destaca la seva falta de transparència i el que haurien ser públics per explicar com pretén dur a terme aquest procés i demostren la força al carrer, però el carrer no és de vostès, senyores de la CUP, el carrer és de tots els catalans i de tots els sitgetans en aquest cas. Hi ha una majoria àmplia de catalans que estan en contra de la Generalitat en com estan funcionant al marge de la llei i també amb un full de ruta secessionista que no correspon amb el caràcter dels catalans. Els afectats fins avui sabíem quines eren les mesures legals en què arriesgaven i en fet els membres del govern de Catalunya i en aquest cas del govern de la Generalitat s'han donat compte ara. Per evitar aquesta situació a Sitges voldríem fer una reflexió i poder evitar que el procés il·legal sigui tombat aquí a Sitges. Ara s'han trobat en una situació difícil perquè la Generalitat i el govern d'Espanya estan molt distants i no existeix i de fet vostè té tota la raó. Ara mateix la situació és molt difícil per combatre des d'un municipi com és Sitges. En aquest sentit, i finalment, el que voldria dir és que la por és legítima. El PDeCAT i l'Esquerra Republicana i les CUP.
Senyor Llombart, gràcies per la seva intervenció. Senyor Rubén Palomo i després senyor Manuel Rodríguez. Endavant.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Ens ha agradat que, a part de la legalitat, mencionin la legitimitat. Ha estat molt bé perquè un exemple de legitimitat és la quantitat de persones que estan a favor del dret a decidir, que vostè sap i ha estat publicat en diverses fonts, entre un 70 i un 80% de persones en aquest país, publicat pel País, el CEO, la Vanguardia, que no són sospitosos de ser pro-independentistes, entre un 70 i 80% de persones d'aquest país estan a favor que votem. Parlem de la legitimitat. Comença una altra vegada amb l'argument que no disposem d'una majoria social, els parlamentaris són 72 de 135, les mobilitzacions al carrer són massives des de ja fa anys. De vegades vostès el que fan és sumar els vots de Junts pel Sí i la CUP i al no arribar al 50% doncs diuen que no tenim majoria. Assumeixen doncs que els votants d'Iniciativa, dels Comuns, de Podem, tota la resta estan en contra. Doncs quina manera millor hi hauria de que ens recomptem uns i altres que votar, que preguntar a la ciutadania? No hi ha manera més democràtica. Quan parlem de lleis, les lleis estan per acomplir-les. Esclar que sí, excepte la llei de finançament de partits, la llei de blanqueig de capital, la llei de memòria històrica, la mateixa Constitució quan es fa una amnistia fiscal pels majors defraudadors de l'Estat, la independència judicial, les lleis d'incompatibilitats, totes aquestes se les passen vostès per la porta de Brandenburg. Legal era que Franco estigui en un mausoleu, que la Fundació Francisco Franco tingui subvencions, tot això és legal. Legal va ser en el seu moment que fusellessin a Puig Antic. En el fons ens alegrem que estiguin començant la campanya del no. Els emplacem, els convidem a votar el proper diumenge. El proper diumenge votarem i somrieu perquè guanyarem. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Manuel Rodríguez, és el seu torn. Sisplau. Estem seguint el debat tots, jo crec que amb molt de respecte, i mantenim-lo fins al final, que anem molt bé. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, he escuchado al señor Moliner muy atentamente y es que habla o se permite el lujo de hablar en nombre de todos los catalanes cuando únicamente hablan en nombre de los independentistas catalanes. Obviamente que no son todos los catalanes. Que quede muy claro, el pueblo de Cataluña es mucho más plural y este pleno, en concreto Sitges, demuestra la pluralidad que tiene el pueblo de Cataluña y concretamente el pueblo sitgetà. Pero bueno, en todo caso, creo que hablar, cuando ustedes hablan del pueblo de Cataluña, es una reflexión. Habría que recordar lo bochornoso que fue la aprobación de dichas leyes el día 6 y 7 de septiembre, cambiando el orden del día y haciendo las cosas como las hicieron en aquel momento. Sinceramente, yo sentí vergüenza ajena y creo que el Parlamento de Cataluña no merecía, una institución como el Parlamento de Cataluña no merecía eso. En segundo lugar, curiosamente, cuando hablan de democracia se les llena la boca, pero es que, curiosamente, ustedes están ahí gracias a la democracia española. Todos. Todos están aquí.
Senyor Rodríguez, espera un momentet. Senyor Montserrat, li demano que abandoni la sala. Gràcies. Demano que no es torni a produir una situació com aquesta. Aquesta és la sala principal de l'Ajuntament on el que es fa és el que estem fent, debatre i dialogar. I no es pot permetre ni un insult ni una falta de respecte. Senyor Rodríguez, tenia la paraula, pot reprendre-la i disculpi la situació.
Gràcies, senyor Batlle, per la seva intervenció. Ustedes están ahí porque curiosamente la democracia española que les oprime están aquí gobernando y concretamente hasta el señor Puigdemont. Está cobrando 140.000 euros, muy oprimido el pobre, pero está haciendo una revolución de salón en su Audi A8 y creo que la verdad no tiene ningún tipo de problema económico. Cuando hablan ustedes de desobediencia y hablan de una situación realmente es muy curioso porque es que todo esto se ha desplegado todo desde el poder público. Esto ya viene desde el año 2011-2012, donde el señor Mas hablaba y continuamente iba pidiendo cosas y al final sabía que eran inviables, a no ser que se sentaran a dialogar de una manera mucho más consensuada. Cuando el señor Moliné habla de los resultados, de la pluralidad de este pleno, hay que hablar de que el municipalismo es mucho más rico que el nacionalismo en sí o que los sentimientos identitarios o los sentimientos de permanencia. Ustedes, es cierto, ganaron las elecciones en Sitges en el plebiscito de 27S, pero ganaron por un 51%, si contamos únicamente los votos de Junts pel Sí y la CUP, ¿de acuerdo? Concretamente hablaríamos entre un 51% y un 49%, con lo cual al señor Moliné le recuerdo que existen unas elecciones que ustedes plantearon, de hecho hicimos un pleno monográfico únicamente sobre el referéndum plebiscitario y era o sí o no, o votabas a Junts pel Sí y la CUP y era sí, o votabas a los otros y eran que no. Y no lo digo yo, lo dijeron ustedes, hablamos de sus propios actos. Cuando salió el resultado de esas elecciones el señor Antonio Baños...
Gracias, señor Rodríguez. Una intervenció més d'aquest grup, senyora Carbonell i després senyor Moliner. Gràcies.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, només per contestar el que havia dit el company Ferran del Partit Popular, que sembla que no hi ha hagut cap problema amb cap dret civil ni dret de les persones. Només dir-li que nosaltres, que pertanem a partits polítics, que sempre havíem fet reunions, que sempre havíem fet actes, que sempre havíem penjat cartells, que mai havíem tingut cap problema, perquè sortosament mai havíem passat èpoques d'aquestes negres, que sí que van passar els nostres pares o els nostres avis, ara resulta que tenim problemes. Tenim problemes per fer un acte, tenim problemes per reunir-nos, la premsa té moltíssims problemes, i això són drets fonamentals que tenim tots, la llibertat de premsa i de comunicació, des de quan està prohibida. S'han entrat a impremtes, s'han entrat a diaris, s'han imputat o estan inculcant amb alcaldes, amb càrrecs electes que els han emmanillat. O sigui, hem arribat a unes barbaritats increïbles. O sigui, nosaltres han intentat portar el terror aquí a Catalunya amb una aglomeració de policies, de guàrdies civils. Per què? Per què? Si hem sortit al carrer moltíssimes vegades i mai ha passat absolutament res, mai s'ha trencat ni una paperera, sempre s'ha dit, 2 milions de persones sortint durant 5 anys, mai ha passat absolutament res. Ens estan intentant fer por, i tal com jo repeteixo el que ha dit el Rubén, els carrers seran sempre nostres, són del poble, no són meus ni teus, són del poble al carrer. I ens estan atacant absolutament tots els drets. És increïble que jo entendria que vosaltres, el PP, Ciutadans, amb tot el respecte del món, igual que defenseu a Mansalva la Constitució i que esteu dient que tot el que s'està fent és il·legal, m'agradaria que també denunciéssiu això, perquè també ens ataca les persones. Jo entenc legítimament que vosaltres defenseu les vostres idees, però entenc que hauríeu de denunciar aquests atacs a la premsa, aquests atacs als partits polítics, aquests atacs a persones que van pel carrer i els emmanillen i els agafen al mig de la carretera. Això ho hauríeu vosaltres també de denunciar. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Pep Moliner,
sí.
Per tancar aquest torn, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Senyor Valla, bé, jo quan parlo, senyor Manuel Rodríguez, resulta que parlo en nom de Catalunya. Quan vostè parla, en nom de qui parla? En nom de qui parla? Perquè si vostè em diu, i amb totes les enquestes que hi ha, fins i tot avui ha sortit que al País hi havia una dada, no? que era que el 80% de la gent volia decidir al diari El País, no a l'Ara, ni al Punt Avui, ni fins i tot a la Nació Digital o a VilaWeb, no, al País. Per tant, quan jo parlo en nom de Catalunya, i quan vostè parla jo encara no sé en nom del qui parla. Vostè ara parla dels resultats de les eleccions de Sitges del 2015, on el Junts pel Sí i la CUP, si no tinc mal entès, van treure un 40%. Jo ara parlo que aquí hi ha dos regidors de Sitges en positiu i una regidora d'Iniciativa que han dit que estan a favor del dret a decidir. Això suma un 80%, que resulta que coincideix amb aquesta enquesta del País. Una altra dada de les que vostè em parla i m'allissona una mica. Només faltaria que el segle XXI hagués de donar les gràcies a la democràcia espanyola per poder concórrer a les eleccions, ja que vostè ha dit que nosaltres estem aquí gràcies a la democràcia espanyola. Només faltaria que el segle XXI haguéssim de donar les gràcies per poder-nos presentar a les eleccions. És un dret que tenim, igual que el dret a expressió, el dret a reunió i el dret a la llibertat de dir el que pensem i el que somiem, sobretot, i el que somiem. Perquè nosaltres aquí, com a vostè, ens hi posa la democràcia, però sobretot ens hi posa la gent. Ens hi posa la gent. I nosaltres ens devem a la gent que ens hi ha posat. Quan dos nens, jo tinc dos nenes petites, quan dos nens es barallen per un caramel, normalment es dialoga o es negocia. Aquí ja portem 6 anys que hi ha dos, ja no diré nens, no? Perquè són institucions madures, que intenten agafar un caramel, però hi ha una part que té tot el caramel i que ja no ha manera de sentar-se, perquè mira que ho hem intentat després de campanyes de l'Estatut, de recollida d'urnes, etcètera, etcètera. Per tant, només queda un camí possible. Ara ja només queda un camí possible. Que la gent de Catalunya parli. I la gent de Catalunya parlarà el diumenge vinent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Queda un torn d'intervencions als grups, per si algun grup el vol aprofitar. Sí. Senyor Llombart.
Gràcies, senyor Batlle.
aprofitaré...
Recordi de fer-ho sintètic perquè és un...
Sí, exactament. Bueno, primero, contestando a los comentarios que ha hecho la regidora de Esquerra Republicana, todas las intervenciones que han habido por parte del Gobierno de España han sido a través de órdenes del fiscal o del jefe fiscal responsable, en este caso, que ordena el ámbito jurídico en la zona. Por lo tanto, cualquier tipo de actitud en este sentido no ha sido una actitud política, ha sido una actitud judicial. La justicia tiene el deber de defender la ley y la democracia, y los registros y las detenciones practicados han sido ejecutados por la Guardia Civil, obviamente, pero por indicación de los jueces y, en este caso, del juez de instrucción número 13 de los juzgados de Barcelona. Ser político independentista no da derecho a malversar los recursos públicos o a robar datos personales de los catalanes. Y no jueguen con cifras, hablamos de votos reales. La ley de OMS saben cómo funciona y esto no es lo que habíamos hablado. Gracias.
Muchas gracias, señor Llombart. Seguimos con los grupos, si algún grupo más que quiera hablar. ¿No? Señor Manuel Rodríguez, te la he hablado.
Gracias, señor Batlle. Bien, cuando hablaba de corrupción el señor Moliné, le tengo que recordar al señor Puyol, uno de los mayores corruptos de toda la historia de España, y donde un grupo político ha ido en coalición, concretamente Esquerra Republicana, que no ha tenido por lo pronto ningún caso de corrupción, al menos público, ha ido en coalición con estos señores, con lo cual, antes, mírense el ombligo, por favor. En segundo lugar, vuelvo a reiterarme que qué legitimidad tienen ustedes para luego, es decir, incumpliendo la ley, para poner una multa, dictar un bando, un decreto o cualquier ley urbanística. Es que ya se están saltando el ordenamiento, es que el ordenamiento lo es todo, no se fracciona, no va por partes, es que es absolutamente todo. Y esa constitución y ese estatuto, ustedes en el Parlamento de Cataluña lo derogaron de facto. Obviamente estoy de acuerdo en hacer unas elecciones autonómicas, unas elecciones de verdad, unas elecciones donde haya garantías, unas elecciones donde haya censo, donde haya urnas, donde haya votos y donde haya política, sobre todo política, a partir del día 2 de octubre. Creo que esto es imposible, realmente, porque no representa a la mayoría de los catalanes. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Senyor Pep Moliné, última intervenció ja d'aquest punt de debat.
Moltes gràcies, senyor Batlle. És que és un llenguatge i un to que a mi, senyor Manuel Rodríguez, no m'agrada gaire personalment i a més em coneixen. Jo tinc la sensació, sí, a vostè, però se n'albera una mica. Tinc la sensació que no ens coneixen i és molt preocupant. No ens coneixen gens. Però li diré una cosa per acabar de resumir-ho. Tenim també la sensació, jo crec que molts, que no ens ofereixen res i ens volen una mica sotmesos. I és aquesta sensació la que tinc, no li puc dir una altra cosa. Perquè contínuament parla de lleis i contínuament parla de com nosaltres ens volem saltar totes les lleis. Doncs volem fer un país millor, les volem canviar i volem zero corrupció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bé, aquest punt és una donació de compte, per tant no hi ha votació. Simplement refermar abans de passar al següent punt, donar les gràcies a tots els grups pel to i les intervencions que hi ha hagut. Demano disculpes pels dos exabruptes que hi ha hagut en aquest saló de sessions. I torno a insistir que aquestes actituds no es poden tolerar, evidentment, perquè si alguna cosa té aquest saló és que és el saló del debat, del diàleg, de la paraula, i és el que hem fet tots, cadascú des de, evidentment, la seva posició democràtica, lliure, en funció de la formació política a la qual forma part. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i gràcies particularment als grups que també han manifestat el suport al decret. I una qüestió, agafant les paraules que hi ha hagut amb el senyor Ferran Llombart, el senyor Manuel Rodríguez, el senyor Pep Moliner, que han comentat el tema de l'apreci, de l'apreci personal. Ho tenim claríssim, els 21 regidors d'aquí ens apreciem personalment més enllà de la posició que tingui cadascú. I això serà el dia 29 de setembre, 30 de setembre, 1 d'octubre, 2 d'octubre, 3 d'octubre, serà sempre. Això que no en quedi cap dubte. Moltes gràcies a tots.